And now the end is near, and so I face the final curtain.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Avui és l'últim capítol, l'última entrega del Com ser tu, que ens ha estat acostant al llarg de tota la temporada la psicòloga i coach Montserrat Ferraro. Avui l'acomiadem, posem un punt i seguit i entomem aquest estiu. Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia.
I avui, justament, que estem ja en ple juliol i no hi ha classes, ens proposa un tema per reflexionar que tornarà al setembre, quan tornin les classes. És la relació entre professorat i pares i mares.
Sí, és una relació, és un binomi bastant interessant perquè l'educació és una cosa de tots i les reunions són importants. I molts cops ens trobem els pares que encara avui en dia deixen tot el pes educatiu sobre els professors. Són els professors els que han de dir això, són els professors els que els hi han d'explicar allò, són els professors, no sé, potser els professors també li tenen que explicar com posar-se un tàmpax, però jo crec que no, que són els pares o les mares que han d'explicar com funciona això. O la copa, dona igual, com estem de moda amb lo de la copa, doncs dona igual. A veure, permeteu-me aquesta lleugeresa, sentit de l'humor, amb tot el respecte del món.
Amb carinyo, però, sí,
amb
sí.
Amb carinyo, perquè, clar, és que ens ho hem trobat, saps? I al revés, també els professors són els que diuen, no, és que els pares tenien que dir, li haurien de, haurien, tindrien, són paraules trampa.
Vull dir, aquest imperatiu.
Clar, són paraules trampa, els pares són com són, i per molt que tu intentis transmetre aquell com, que fa temps que parlàvem dels prejudicis, de dir que no s'han de tenir prejudicis, potser dintre de l'ambient cultural familiar existeix aquest aire de prejudici, aquest aire de dir que els que són diferents no són com nosaltres, i potser existeix inclús et diria, sense parlar-ho massa. A vegades és una flaire que respira dintre de la família, només, aquests no, que aquests són forasters, que aquests són de fora,
però
aquests no t'hi facin per algun comentari.
Algun fer, no?
Exacte, és més aviat subtil, però que també hi és. Aleshores, per molt que els professors o el professorat intenti fer això, no poden esperar que aquell nen ho faci al 100%. Perquè no són salvadors del món, perdona.
Què hauríem de fer? Delimitar bé el terreny de pares i mares i de professorat? Però, clar, a vegades la frontera es desdibuixa.
Es desdibuixa, però jo hi ha una cosa que quan vaig començar a treballar, me la vaig plantejar i vaig dir, tot el que puguis fer mentre estàs treballant aquí amb una o dues persones o amb una família, tot això és bé. El reste ja no depèn de mi. La persona aprèn, la persona agafa recursos, la persona fa. Si després entrena o no entrena, avançarà més, avançarà menys.
Estudia o no estudia.
Exacte. En aquest cas, aplicat als professorats, no són salvadors del món. Tot el que puguin fer mentre estan amb els seus programes, amb les seves formes de transmetre l'educació, amb les varietats i millores que s'estan aportant dels diferents mètodes que ara... Hi ha un fenomen que s'estan agafant diferents mètodes i s'estan aplicant perquè ja des de parvulari, des de petitets, ja els hi vagin com donant més eines. Hi ha algú que està canviant, hi ha quelcom que canvia, que és important. Però amb això no podem esperar que aquestes personetes no tinguin famílies, tenen famílies. Per tant, no som ni salvadors ni salvadores del món. Tot allò que tu facis mentre estan amb tu, tot allò que s'enduran. I és més, no saps mai quan pot fer ressò aquella informació dintre el cervell. Perquè, clar, malgrat que tingui una família, tard o d'hora la vida porta aquella canalla o aquell adolescent per un camí en què es troba i cada cop i volta aquelles paraules que estaven al darrere del cervell, pum, apareixen...
Germina, no?
Exacte, apareixen i se'n recorden que els havia dit aquell professor o aquella professora. I llavors les veuen com aplicades a la vida real i els hi va bé. I ho dic seriosament, però jo he estat 6 anys en una escola i recordo que em va vindre un adolescent dient «Ai!». Feia 6 anys o 7 que ja no hi era a l'escola i... Bueno, sí, feia 6 anys, exacte. Eren just... Jo vaig marxar al setè any. Doncs em va vindre a dir «Ai, lo bé que em va anar abans d'ahir la frase aquella que m'havies dit ta-ta-ta-ta-ta-ta», i dius, Han passat 6 anys.
Havia quedat allà en algun lloc del cervell.
I això succeeix, perquè tinc molts profes com a clients i alumnes i adolescents. Els adolescents molts cops diuen és que es pensen que no escoltem. I dic, però...
No és veritat.
Sí. Dic, i què? Diu, però la impressió que dones és que no escoltes. Diu, sí, perquè en aquell moment no volem fer cas, però escoltem. I si després et trobes una situació, doncs bueno, ja tens més informació per fer. I dius, val, d'acord.
Perquè ara no estem parlant del que ensenyen els professors, del currículum, no? Sinó parlem d'educar en un sentit ampli.
Sí.
De totes aquelles altres coses que comparteixen a vegades amb pares i mares, no?
Sí, és educar la persona. No estem parlant de matemàtics, encara que els pares es fiquen en matemàtiques. Aquells pares que es pensen que en vez d'educar persones s'eduquen assignatures. I llavors arriben i en vez d'ajudar els fills els renyen perquè no ho fan bé i dius ja... Això ja li dirà el profe. Vull dir, si vols ajudar o tirar-li un cable o fer-li reflexionar, fes-li reflexionar, però no intentis... Vull dir, catalogar-lo ni jutjar-lo com si tinguessis que fer el profe si has fet bé o no has fet bé els deures, això. I molts cops en els nens se'ls ensenya que si el pare o la mare s'hi fica d'una forma in extremis amb allò, que puguin dir-li això ja m'ho dirà la meva professora o això ja m'ho dirà el meu profe. I els nanos, alguns nanos ho fan. Però això passa igual amb l'esport, eh? Que es para, ai, per què? Aquella xutada, aquella que vas fer, no ho tenies que fer així, ho tenies que fer. Diu, això ja m'ho dirà el meu entrenador. Perquè a vegades, és veritat, els pares...
Han de tenir certa maduresa.
Clar, no es donen compte...
I plantar-se.
Sí, però ho fan, eh? Això és més aviat quan els assessorem psicològicament, ¿vale? Si els nens tenen una mica d'assessorament psicològic, llavors agafen seguretat amb tot el carinyo del món a dir-ho. Els pares ho fan amb tota la seva bona intenció, però no es donen compte que estan entrant en un altre terreny. Jo és que faig moltes sessions de pares per xavals i xavales esportistes i també de pares per escola. De dir, és que hi han coses que tu pots demanar-les, però no pots exigir-les, o pots explicar-les, però no les has de fer tu, i també les ha de fer el professor, és un treball d'equip. O, per exemple, en època de Covid, en època de confinament, la mare que deia, no pot ser, això és un cas real, no pot ser que el fill, per exemple, no pugui fer educació física perquè el professor d'educació física avui no fa classes, no? I resulta que miren i aquest fill portava una setmana sense connectar-se i la mare no s'havia enterat. O sigui, no és que no fes classe d'educació física, sí que no havia fet cap classe ni havia anat en tota la setmana perquè no s'havia connectat. I llavors, clar, llavors es va pagar un sotrac. Vull dir, què succeeix? Doncs, en aquests casos, jo crec, el Covid ens ha agafat a tots de sorpresa. Però el fet que el nen o la nena, o en aquest cas un nano, no es connectés seria... Una qüestió per informar els pares. Escolta, està malament, li passa alguna cosa, però que sàpiguis que si no es connectes està perdent. I el pare i la mare, com tenen que treballar, i en aquest cas treballaven fora i no estaven a dintre fent el teletreball, doncs no ho veien. I amb una edat tendra, en què és fàcil desconnectar-se i dir, bueno... I llavors connectava, diguéssim, però no sortia la imatge, amb la qual figurava que estava, però no estava, perquè no estava assistint a classe.
Quina relació s'ha d'establir entre professorat i pares i mares?
Jo recomano que aquestes reunions, que a vegades ni es fan només per dificultats, no es facin, sinó que es faci una reunió inicial per conèixer, que una cosa és la general, però després hi ha la particular. Vull dir, la que es recomana molt tant... en petits com a grans, que per conèixer, per saber, perquè el professor pugui veure com respiren els pares. I llavors entendrà moltes més coses de l'alumne.
Online també es pot veure com respiren?
Sí. Jo, com a decana del Col·legi de Psicòlegs, vaig ser la primera que quan vaig veure que feien el programa Psicoexpress, el Bozzo, el Joan Lluís Bozzo, li vaig demanar que respongués a tots uns codis deontològics que en aquell precís moment vaig muntar i vam muntar amb tot l'equip de comissió deontològica, perquè no se saltés cap protocol d'ètica professional. I recordo que el Joan Lluís Bozzo em va regalar tots els dossiers de dels següents capítols que anirien, i em va dir, tu pots mirar, jo em quedo el codi deontològic teu i tu et quedes capítols.
Els guions.
I els guions, exacte, i els mirem. I res, no, vull dir, realment responia bé. I ara és curiós, perquè amb els anys ens hi trobem que el teletreball funciona. Jo treballo amb tècniques de relaxació i faig relaxacions online.
Online?
Sí, sí, però el que succeeix és que la persona l'he vist una mica en directe. I necessito en algun moment, ara com faig les visites a la sala d'espera, allà a la Masia de la Cova, a Sant Llorenç, doncs les que faig a Barcelona també tenen distància, perquè amb el centre on estic a Barcelona tenim una distància, però vull dir, almenys un cop veure'ns i després ja es poden fer moltes coses online, igual que per telèfon, que faig cursos de formació per treballar per telèfon, fer ventes per telèfon, captar l'energia de la veu de la persona, doncs també ho captes amb la mirada, amb el pos, i a vegades amb el que veus darrere.
També dona pistes.
També dona pistes el que veus darrere de la seva habitació o de la biblioteca o d'on està.
Tornant, doncs, a aquesta relació que s'hauria d'establir entre professorat i pares i mares, parlaves d'aquesta presa
sí,
de contacte,
deia
per
que
veure
era important
com respiren
sí,
cadascuna de les famílies. Eh?
Sí, sí,
això
sí.
El professor aquí té feina.
Al principi, a la meitat i al final. Jo recomanaria això. Al principi, a la meitat, per fer una valoració de com anem, i al finalitzar. No és allò de només no trobar-nos quan hi ha dificultats, sinó establir una relació. Llavors, important als pares dir qualsevol cosa. Vull dir, si hi ha una separació, si hi ha la mort d'un familiar, inclús d'un animal, qualsevol detall d'aquests que pugui tenir un petit o gran, tant se val, però encara que sigui petit, impacte emocional, és important que el professorat ho pugui saber. I si hi ha alguna situació en la que li agafa agòbio perquè de petit li va agafar una mica d'agòbio a fer deures perquè es va sentir pressionada per el que fos, això és important també que un professor ho sàpiga, perquè pot veure amb un nen o amb una nena que no és que no vulgui respondre, sinó que està superant una situació de bloqueig, i que això pot fer que el professor ajudi en vez de quedar-se dient, bueno, mira, aquest no contesta mai o aquest no diu mai. Dius, bueno, si els pares passen una certa informació, ajuda moltíssim.
I després hi ha una qüestió que és respectar el rol que juga cadascú, no? D'una banda professorat, de l'altra pares i mares. No desautoritzar-se mútuament, que a vegades també passa.
Sí, 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 els pares a vegades, i algun professor també, que diu, és que els teus pares això no ho haurien de fer. Això no pot sortir de boca d'un professor. Vull dir, encara que sigui un adolescent, d'acord? Vull dir que això és més fàcil que passi amb un adolescent que no pas amb un P3, un P4 o petits de primària. Però no és la frase, sinó hi ha un llibre molt bo que és Com parlar amb els teus fills perquè els teus fills t'escoltin, i Com escoltar els teus fills perquè els teus fills et parlin, que és de Mariana Feder, i ara no recordo l'altra autora, però és un grup de pares i dues psicòlogues, que és molt humil el llibre, perquè el que expressa és que són exercicis pràctics que ens han funcionat. Llavors, no us diem que aquests són exactament els exercicis, però sí la línia, sí l'esquema emocional de base, no? Que aleshores hi ha moltes formes de dir-ho, no cal dir als teus pares això, no tindrien que dir, Dani, bueno, a veure, has de veure com pensen els teus pares, el per què ho diuen, és cert que dient això et fa sentir malament, seria bo que tu ho diguessis als teus pares. Vull dir, el professorat ha de ser una mica més pedagògic, no pot generar una situació d'enfrontament.
I a l'inrevés, no?
I a l'inrevés. I els pares diuen, que aquest profe... Perquè, clar, abans venien i deien, que el profe m'ha dit això, algú hauràs fet, això funcionava
clar,
abans.
Abans hi havia aquest principi sí, d'autoritat, no?
Algú hauràs fet, sí,
i ara no.
Ara el profe m'ha dit, pues vaya profe que tens, pues vaya... Clar, diguéssim, bueno, a veure, ni tan exagerat, és un intermig, entarem-se, per què t'ha dit això, què ha passat, explica-m'ho, vull dir, parlem amb els nostres fills. Però clar, si volem parlar ara, també hem d'haver parlat a primària, a P3, a P4, a P5, no espereu parlar quan estiguin fent l'ESO, que potser es diran quatre coses i te n'enteraràs de la missa a la meitat.
A un cop de porta, directament.
Exacte. Vull dir, és millor parlar de ben petits i que les coses que ells expliquen a casa no se li mengui, importància, no se'ls hi tregui, sinó que se'ls hi doni importància, encara que tu creguis, va, si això és pecat a minuta, per l'amor de Déu. No hi ha per tant, però no hi ha per tant, si pel teu fill és important, escolta'l. I llavors digue-li, ah, clar, tu has passat malament. Bueno, menys mal que això ja passarà, perquè segurament veuràs que donarà la volta, però donar-li un tarannà de que l'escoltes i que li dones la importància sense exagerar-ho. Si vols minimitzar-ho, no exageris, però donar-li la importància que cal. El respecte mutu és importantíssim i després, si és veritat que no estem d'acord, perquè jo em vaig trobar en un cas en què els pares deien és que no estem d'acord com s'educa en aquesta escola, què passava? I us ho explico perquè és molt important tenir un exemple, i és que el nano cada vegada s'enfrontava amb els companys i després s'enfrontava amb els profes. Perquè com els pares a casa anaven dient que no els agradava com funcionaven els profes, o el canvien ja de col·legi, o intenten no dir res fins que el canvin de col·legi davant d'ell. I això estàvem parlant de primària, eh? D'un cinquè, un quart i cinquè de primària. I què feia aquest nano? Pues cada vegada, a més, insultava els profes. Clar, s'estava generant una situació perquè tampoc m'agrada aquest col i no m'agrada com... Clar, estava repetint el que estaven fent els pares. Dius, abans de dir tot això, si realment és una cosa, primera, no ho cometis davant del teu fill, perquè tot el que pugui haver après, que se li quedi, encara que no siguin meravellosos profes. Vull dir, és un respecte pel nano o per la nana. I després, si tens la intenció de canviar-lo, espera't a canviar-lo per poder després opinar si és necessari. Però no estiguis carregant els profes mentre encara estan a classe, perquè li genera una doble problemàtica en aquest xaval. I clar, és que es van tindre que fer reunions serioses en aquell col·le, perquè anava a saco insultant i això ja és una falta de respecte important. Vull dir, és que és veritat, bueno, no sé si és veritat o no és veritat, però el que és no correcte, segur, o que això és una forma no correcta de buscar solucionar les coses. Vull dir, els pares poden no estar d'acord amb el sistema educatiu d'aquella escola, però la fórmula no és aquesta.
Per tant, respectant el rol que juga cadascú i l'autoritat dins el seu àmbit, l'educació és cosa de tots.
Sí. L'educació és cosa de tots i també és cosa dels monitors de lleure que s'hi van a fer activitats, vull dir, també hi tenen el seu, la seva pesquisa, el seu raconet de base educacional i de posar-hi una llavor perquè augmenti la seguretat dels nanos aprenent coses. Vull dir, quan fas una cosa extraescolar que t'agrada, no és que t'hagi apuntat el teu pare o la teva mare per fer de pàrquing mentre no et poden recollir, sinó que és una cosa que t'agrada, doncs aquest professorat o aquest monitor que t'està donant aquesta educació té un pes específic també perquè fas una educació, una habilitat o estàs aprenent alguna cosa amb il·lusió. I això també se'ls recomana, se'ls dona eines d'intel·ligència emocional perquè, per exemple, les facin servir. És dir, per exemple, i és a Vilafranca, recordo que vam reunir-lo en unes jornades de psicologia a l'esport i va vindre un entrenador de futbol de Vilafranca que feien activitats extraescolars a col·le i tenien la bústia de mediació. És a dir, que quan havia hagut alguna situació en el partit que no havia sigut agradable, ho escrivien en un paper i ho ficaven a la bústia de mediació. I després, a l'hora de valorar el partit, l'entrenador recollia el que s'havia comentat en allà i ho debatien entre tots. No solament amb l'espai, era molt específic, potser parlaven amb els xavals concrets, però si podien ho debatien entre tots perquè això ens podia passar a qualsevol. I llavors, primer ja els havien sentat el precedent de que es faria així i això va funcionar molt bé, ens ho van explicar, els hi vaig demanar que ho fessin com a una exposició, una ponència, d'una experiència pràctica i era molt maco, vull dir, perquè realment és ajudar a que realment es puguin expressar.
Un consell per a aquells pares i mares que ens escoltin, famílies que el setembre vinent tinguin fills o filles, que comencin etapa primària, l'ESO, batxillerat, un cicle, una nova etapa, no? Per tant, una mica es comença de zero, potser en un centre nou, perquè aquesta relació amb el professorat sigui fructífera, què recomanaries?
Una reunió amb el professorat. Demanar una reunió. Hola, només per conèixer-nos, i que sigui curteta, no fa falta que sigui molt llarga. Vull dir, és important no esperar que passi alguna cosa, que tingui que haver-hi alguna dificultat, sinó trobar una reunió amb el professorat, hola, per conèixer-nos. És un treball d'equip i saps ben bé com pot funcionar el tutor. No és amb el professorat total, no m'entengueu malament, és amb el tutor. I que el tutor t'expliqui més o menys com són el tarannà, quins professors tindrà el teu fill, que això ja es fa una reunió general. No dic que no, alerta. No estic
dient... L'individual jo crec que arriba al cap d'uns mesos de curs.
Sí, exacte, però tindria que ser una mica abans.
I aquesta primera de grup, de classe?
Aquesta primera de classe és exposar-ho tot hi ha molts tutors, després els tutors es queden un rato a part amb els pares de la seva classe, que és veritat, però aquella primera reunió no és individualitzada. Jo el que estic proposant és una individualitzada. I ja sé que molts dels que m'esteu escoltant i esteu a les escoles direu...
Els professorats es posaran les mans al cap.
Exacte, una altra
feina.
Reunió amb els pares, doncs
moltes
potser
hores.
Aquesta reunió amb els pares t'evita tenir que fer més reunions cap a final de curs quan tens dificultats. El que intento dir és que si sistemàticament tenim un principi de curs, una mitjana de curs i una final de curs, potser ens evitem aquelles reunions que dic no, no, tinc que convocar els pares perquè això no pot ser, perquè això se'ns ha desmadrat. Doncs són uns sistemes control positiu que va molt bé per conèixer-nos. I llavors anticipes com et pot respondre aquell nano. Pors del professorat, que els pares agafin la comunicació aquesta, per manga i ombro, que deia la meva àvia en castellà, i llavors estiguin contínuament comunicant amb el tutor. No, necessàriament. Vull dir, hem dit una reunió al principi, una reunió a meitat i una reunió final, les tindrien que respectar. De totes formes, això de que puguin insistir i voler parlar més del compte amb el tutor, ja ho tenen obert perquè tenen l'email i tenen la possibilitat des del principi de curs. Però si ja els hi dones l'opció, potser no seran tan insistents. I sobretot els pares, dir coses que, malgrat que us sembli a vosaltres que no són importants, és important dir-les. I si el vostre fill o filla ve d'un assetjament en altra escola, diu, mira, no direm res, no sigui que li agafin mania en aquesta, doncs no, sí, s'ha de dir en el tutor, perquè potser el teu fill o la teva filla té unes reaccions estranyes davant d'una situació que potser li peguen una bronca i tot, i li diu, no t'has de posar així perquè et diguin allò. I potser no és per aquella reacció real, sinó és per una reacció que va viure fa anys. Aleshores, és important estar comunicats. No tingueu por ni profes ni pares, perquè si allò que dius, ai, ara m'he de trobar amb els pares, o ja, i ara tinc que parlar amb el profe, doncs potser més de ser així, per comptes de ser així, serà que ja ens coneixem, que ja estem en una valoració a meitat i que ja al final ja podem tenir un tarannà més suau, no?, dintre d'aquesta relació. O sigui, conclusió, l'educació és una cosa de tots. I els fills s'han de guardar prou d'anar matxacant a uns o uns altres, que es posin al mig i que es dediquin a aprendre. Perquè no hi ha ni pares meravellosos sí, estimables sí, però que no són perfectes, ningú som. I professors tampoc, ningú és perfecte. Per tant, que sapiguem que tothom fem el que puguem i els alumnes també.
Consells per entomar aquest proper curs, per tenir una bona i sana relació entre pares i mares i professorat. Moltes gràcies, Montserrat Ferraro, per aquest darrer Com sé tu. Avui acomiadem temporada amb tu i et desitgem molt i molt bon estiu. Gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres i molt bon estiu també per tu i per vosaltres.